It's a summertime up here in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them are bun up, them tire, some of them are job don't care. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in mattresses that the girls them stare.
Hem fet el repàs de tot el que ens arribarà aquest estiu. Evidentment, no només de cinema viu la gent, també de sèries. Un aliment molt important avui en dia per la comunitat audiovisual. I, per tant, no podia faltar una última secció perquè el Guillem F. Marí. Guillem, benvingut.
Molt bé, aquí, per sort, com que no és el teu pare, no, el nom me'l dius bé.
Sí, l'F l'hem marcat bé, sí, sí.
Gràcies, s'agraeix. Des d'aquí, una abraçada també a l'Àlex.
Doncs farem el repàs del millor que ens arribarà aquest estiu, perquè estigueu ben atents a tots els canals i les plataformes, amb una petita pinzellada dels Emmys, si vols, ja que han donat les nominacions.
També ens podem incloure, perquè fa poquet hem tingut nominacions. Vols que comencem per Emmys, així ja comentem?
Sí, vinga, ja ens ho traiem.
HBO, arrasat. Era d'esperar, en tot el tema Joc de Trons, última temporada, també... que bueno, les normes del Emmy van canviar fa uns 3-4 anys per incloure, diguéssim, sèries més populars, no? I aquí s'ha notat molt l'hegemonia d'HBO i de Joc de Trons. 137 nominacions a HBO, un rècord absolut, Netflix 117, i a nivell de sèries, doncs Joc de Trons, amb 32 nominacions acumulades.
32, i diem que la gala dels Oscars es fa llarga, tio,
clar,
no sé dels Emmys.
Aquí també s'ha sumat tantes coses més tècniques o més dividides com dels Emmys, com capítol, guió de capítol, direcció de capítol, que no marquen, diguéssim, els titulars grans, i inclús van a part en diferents gales, però sí que el total de nominacions estan incloses. La número 2, Miss Maisel, The Marvelous Miss Maisel, una sèrie fantàstica d'Amazon Prime, que crec que ja us he recomanat algun cop, i si no, ho insisteixo. Chernobyl, amb 19 nominacions, seria la minissèrie que ho ha patat, perquè a més ha sigut espectacular, tot el ressò que ha tingut. Després destacaríem Saturday Night Live, en 18, que és aquest programa d'humor sempre molt fix en els premis, i que porta ja 40 llargs anys en emissió. I després Barry, amb 17, una sèrie fantàstica de comèdia, seria la líder de les comèdies a nivell de nominacions juntament amb Marvelous Miss Maisel, i aquesta minissèrie també de Fos Vernon,
Bob Fos
amb el Sam Rockwell, que està increïble.
També de la HBO, no, crec?
Ara, aquí està HBO, però és de FX, és una altra cadena, aquí ens ha arribat a través d'HBO. I en general, doncs bé, uns semis que sobretot jo crec que seran la culminació, no, de l'aquesta...
El comiat
d'aquesta era, no? D'aquesta etapa.
Jo pensava que tanta polèmica amb la temporada final li podria haver passat factura, però veig que no, que es vol fer un homenatge.
Això al final també és com molts cops diguem als Oscars, no? Quan els fem, que és business, és business. I al final també es tracta una miqueta d'això, de que segueixi la roda i de que Joc de Trons i HBO doncs es reparteixin també el que els hi toca.
Molt bé. Què ens espera aquest
estiu? Un menú d'estiu. Faig tres destacades, allò per dividir-nos la secció i per recomanar-les com a principals, però tot i així, òbviament, sapigueu que ja portem moltes sèries estrenades aquest estiu, vindran algunes més, i a part d'aquestes tres, doncs al final també us farà una miqueta de llistat i d'agenda per tenir algunes controlades. Però comencem amb un drama, una minissèrie protagonitzada per Russell Crowe, i que toca un tema cru i real del Me Too, i un dels casos més forts d'aquella onada de casos d'assetjaments sexuals que han acabat amb tòtems, com per exemple el que interpreta el Russell Crowe, que és el Roger Ailes.
No sé qué decir.
¿Qué tal si dices que sí? Una vez me dijiste que querías trabajar en televisión, aprender de mí, pues esta es la oportunidad que está llamando a tu puerta. Da el paso. Di gracias. Compláceme. Di sí.
Compláceme.
Sí, me'n van parlar l'altre dia. Potser hem de dir qui és el Roger Ailes, perquè ara, és un personatge molt popular allà, no?
Sí, és un personatge clau dintre de l'esquema mediàtic dels Estats Units i de la cadena Fox News, cadena a cable de notícies 24 hores, d'orientació de dreta, inclús d'alt-right, que es diria ara, que va crear Rupert Murdoch als anys 90 amb la intenció de controlar un relat mediàtic que... Això, ideològicament, mediàticament, amb la CNN o MSNBC, era més demòcrata. Anava a dir del Partit Demòcrata, anava a dir d'esquerres, però també sabem que ja el barem esquerra-dreta és una mica diferent que Europa. En tot cas, Murdoch li encarrega Roger Ailes crear aquesta cadena, i ell, el Roger Ailes, té una idea molt clara de que hi ha tot un segment de població nord-americana, republicana, amb uns valors més conservadors, que demana una cadena per a ells, no? I a partir d'aquí és quan neix Fox News, ell ho comanda tot i és una persona clau dintre de totes aquestes onades que han hagut més a partits republicans forts, amb Bush fill, Dick Cheney i ara també amb Trump, no? És, no es pot entendre aquests presidents sense el suport mediàtic d'un Fox News que s'ha fet gran any rere any, i ell era un visionari de la televisió, dic que era perquè va morir el 2017, poc després de que la seva posició de poder s'anés a Norris quan es va descobrir una sèrie de casos d'assetjament sexual que venien de molt enrere, que es van perpetuar en el temps i que va acabar, diguéssim, amb la seva figura com a home poderós de l'entorn mediàtic nord-americà.
Història vigent, doncs.
És una història molt vigent, una crònica...
Però una pregunta que t'he de fer. Fox ara mateix ja és part de la Disney, no?
No.
No.
Perquè, i en això el Murdoch és molt intel·ligent, ell s'ha venut la part de Fox, 20th Century Fox, la part de cinema i series, però ha mantingut el que és la cadena de televisió i també per el tema d'emissions d'esports i a més. Per tant, tot el braç mediàtic de la televisió encara es manté a mans de Murdoch. I per tant, en aquest sentit no toca. Sí que la sèrie va recrear en anys claus, no? El segon capítol, per exemple, l'11 de setembre, no? I com impacta això. I el primer capítol és l'arribada a la creació de Fox News i com és aquest personatge. És un Russell Crowe, allò embolicat en quilos i quilos de maquillatge, el calb, està clavat al Roger Ailes original, però al cap i al fi és Russell Crowe, i és que jo és un actor, jo crec que tu ets dels meus també, no? que qualsevol cosa que surt Russell Crowe ens agrada, perquè a mi em transmet moltíssim, i aquí fa aquests papers tan interessants de persones, de monstres reals, no? Que molts cops, malgrat la seva cara fosca, sí que tenen un geni i una manera d'actuar molt carismàtica, que entens que atregui tanta gent al seu voltant i acabi tenint el poder que té, no? I aquí ho fa molt bé. Aquest clarobscur, el Russell Crowe, el porta molt bé.
Havia fet alguna sèrie de televisió, alguna aparició, el Russell Crowe, abans? O és
no sigui allò a Neighbors, Austràlia, alguna cosa suelta que no controli, a nivell allò Hollywood i tal, no. És el primer cop que salta...
Es desvirga, un altre que es desvirga a la televisió.
I més que... Això, el dia que es desvirgui Brad Pitt i Leonardo DiCaprio i Tom Cruise, ja s'haurà acabat. I a més de Russell Crowe tenim Naomi Watts, tenim Sienna Miller com
la
dona...
Home, tenim un sector australià aquí, potent, vaja.
Sienna Miller com la dona de l'Ales, Annabella Wallis i el Seth MacFarlane fent una...
Annabelle Wallis és la
mòmia,
no? Allà estava amb el Russell Crowe, també.
Darrere la sèrie tenim el Tom McCarthy, de Spotlight, per tant, també segell de qualitat, i entre els directors, hi ha tres directors que es canvien els capítols, Stephen Frears, que últimament també s'ha trobat molt còmode a la televisió. Són 8 episodis, ara portem 3.
Segurament tancat, això, perquè...
Sí, és minissèrie, totalment.
Minissèrie, 8 capítols, val?
A més, tampoc la temàtica, diguéssim, que no dona per... per fer més, no?
I on la pot trobar, la gent?
Movistar Plus.
Movistar.
Per tant, aquí teniu la voz, que no he dit el nom, la voz més alta, The Loudest Voice, és el títol d'aquesta sèrie. Va, canviem de terç, anem a Netflix i anem a, una, per mi, una sèrie perfecta que combina molt bé comèdia i drama, i són Les noies de Glow.
Aquesta sí que he vist les dues primeres.
M'encanta.
I queda aquesta tercera, que en principi anaven a Las Vegas, deixaven el show televisiu, no? I se'n van cap allà, no sé si a fer-ho en viu o com funciona.
És el plató canvia, no? I ho fan en viu mentre es roda i s'emet per televisió. Estem parlant, com digui, de Glow, The Gorgeous Ladies of Glow.
Les lluitadores,
el wrestling
de tota
aquí
la vida.
Es va dir Pressing Catch femenino, quan es va emetre el programa original dels 80 i finals dels 90. És la tercera temporada. Arriba el 9 d'agost a Netflix. Per tant, si estem parlant a Netflix, diem tots els capítols de cop, per fer allò un altre con. Per mi és una sèrie que ha aglutinat molt bé el missatge actual de l'empoderament femení en un ambient que a priori pensava, ostres, aquest programa de televisió als 80, que eren noies fent pressing catch, seria una mica sexista, no? I explotant molt la vena sexual dels personatges, però en canvi... ens explica un relat d'unes dones que s'empoderen, que agafen una mica el comandament de la seva vida i que reivindiquen a través d'aquest programa i els somnis de triomfar. No? Al final és una típica història de voler triomfar al món de l'espectacle en totes les seves coses bones i dolentes, i per això també mescla molt bé comèdia i drama i tocant inclús temes tabús com l'avortament, que de tant quan es toca a Estats Units remou consciències. La tercera temporada, com deien, se'n van a Las Vegas, canvien Los Angeles per Las Vegas, i tenen de cap de mestre del casino on s'allotgen la Gina Davis, que és el gran fitxatge de la tercera temporada, recuperada una miqueta per anar a espectacle.
Aquesta sí que ha tingut una vida televisiva prou política. L'Ànima, el recordo.
Sí, sí, sí.
No, política, no, la presidenta. La que era...
Sí, la senyora, sí, presidenta, que començava com a vicepresidenta, es moria el president, sí, sí, i era, sí, nova, sí, presidenta, cert. La tercera va dedicada a tu, perquè és un dels temes que més t'agraden, els assassins en sèrie. No entrarem a psicoanalitzar-te, com farien els protagonistes de Mindhunter.
No soy un experto, no soy una autoridad. Solo soy un asesino tremendamente prolífico que se ha pasado su vida adulta logrando evitar que le cojan. Hasta que me entregué porque perdí la esperanza de que pudieran pillarme. ¿Lo tomas o lo dejas?
Una sèrie que va ser un impacte que, fa...
Sí, dos anys, el 2017.
I que molta gent començava a pensar, però hi ha segona temporada o no hi ha segona temporada?
Sí, de fet, juraria que algun cop que vaig venir aquí a fer algun resum de l'any o sèries que vindran noves, la vaig incloure com el 2018, perquè era el que en teoria esperàvem, però s'ha allargat el tema i fa molt poquet que Netflix va anunciar que vindria a finals, a mitjans d'agost, el 15 d'agost, perquè... al seu temps es porta el David Fincher, i és que aquesta sèrie està dirigida per David Fincher. Mindhunter és la història d'una unitat especial de l'FBI, que era als anys 70, que intenta fer perfils psicològics d'assassins en sèrie d'una manera molt pionera, perquè llavors tampoc se'ls considerava assassins en sèrie amb un patró propi, no? Se'ls considerava monstres a qui ni valia la pena entrevistar psicològicament, i aquests policies, aquests dos policies protagonistes, s'endinsen a la seva ment fins a arribar inclús a moments perillosos, tant de físicament, no, d'estar en contacte amb aquests assassins, sinó psicològicament d'endinsar-se a la foscor i a la maldat més cruel de l'ànima humana, entrevistant assassins en sèrie reconeguts, no, de la història. I aquesta temporada tindrem, per exemple, l'Hijo de Sam.
El David Berkovich.
O el Charles Manson.
Bé, òbviament és l'any de Charles Manson.
I a més està interpretat per el mateix actor que l'interpreta a Once Upon a Time in Hollywood, el Tarantino.
Un crossover amb pura regla.
Sí, que es diu David Harriman, el tio. Dos Charles Manson, un per Fincher i un per Tarantino.
Molt fort.
I això, la segona temporada tindrà dos capítols menys, seran 8, i la tindrem a mitjans d'agost, 15 d'agost, tota directa, a Netflix, per també empassar-nos-la i gaudir-la. És una sèrie amb una factura tècnica increïble. I per acabar, si vols, fem una llisteta de sèries, algunes que ja han arribat a les últimes setmanes i altres que arribaran a les properes setmanes per fer jo una mica d'agenda televisiva.
Val, a veure.
Ho he dividit per plataformes, perquè això sí que va molt bé. Hi ha moltíssimes.
Molt
HBO... Tenim El Pionero, una sèrie documental dirigida per Enric Bach. Des del 7 de juliol és un documental amb diferents capítols.
Gil, formarse con Gil.
Gil, fascinerioso, tengo aquí construido con imperioso. Pues, és la vida del Jesús Gil documentada en aquest documental, que anem descobrint cosetes que potser ja oblidàvem i que, bueno, per això es diu El Pionero, perquè va ser també molt pioner amb moltes coses del populisme polític que vivim avui en dia. Eufòria, la Zendaya, és la protagonista d'aquesta sèrie adolescent que va a saco amb temes de trastorns mentals, sexe, drogues, i que des del 17 de juny està HBO i que encara durant l'estiu aniran emetent capítols.
I l'han renovat, ja, la segona.
L'han renovat. També tenim la tercera temporada de Divorce, des del 3 de juliol, amb Sarah Jessica Parker. Big Little Lies ha començat fa també unes setmanes i acabarà durant aquest mes.
S'incorpora Meryl Streep.
Correcte, és la segona temporada. I Succession torna a la segona temporada, el 12 d'agost, una sèrie amb Brian Cox i també firmada per Adam McKay, que està molt bé. Netflix.
Això és a l'HBO, Anem a...
Ara és el tema Netflix. Dir-vos, si ja no ho sabeu, Stranger Things, des del 4 de juliol la tenim, tercera temporada. Per mi, jo crec que és la millor de les tres. Els últims quatre capítols són...
Estic pel 3 i n'hi ha 8, per tant et faré cas.
Comença lenta, això és cert, no es troba a si mateixa i a partir del quart, pam, és brutal.
Vinga.
La Casa de Papel és un fenomen mundial, arriba a la tercera temporada, el 19 de juliol. Jo no soc molt d'aquesta sèrie, ho admetre, però sí que és cert, és la sèrie més vista de tot el món a Netflix, que no sigui en anglès, per tant, un fenomen increïble.
Sí.
Derry Girls, el 2 d'agost, la segona temporada, una sèrie adolescent, ambientada a Irlanda del Nord, que té molta conya. La Xica és el Cable, el 9 d'agost, i Cristal Oscuro acabarà a l'estiu, el 30 d'agost.
Sí, pensava si la mencionaves o no,
sí,
recordeu.
Sí, torna Jim Henson, diguéssim, al seu univers.
Vinga.
Amazon. Tindrem a partir del 26 de juliol The Boys, produïda pel Seth Rogen, amb Carl Urban, una sèrie de superherois, cafre, que expliquen els secrets que amaguen els poders dels superherois i la seva influència a la societat. També tenim Senyores de l'Ampa, que és una sèrie de Telecinco, però que també pots anar veient a Amazon Prime, una sèrie que va guanyar al Festival de Cannes de televisió. I tancaríem l'agost amb Carnival Row, el 30 d'agost. Torna una mica a la fantasia, una aposta ara, que hi ha el buit de Joc de Trons, vindran moltes apostes d'aquest estil. Mm. Fantasia i època victoriana amb Orlando Bloom i Cara de la Ving.
Fa una mica de por.
A mi sí, però bé, per gustos colors i per això l'he inclòs.
Val.
I per acabar, el repàs amb Movistar Plus seria amb City on a Hill, que des del juny, finals de juny, la tenim, una sèrie produïda per Ben Affleck i Matt Damon, sobre corrupció policial a Boston, amb Kevin Bacon. Poldark acaba la sèrie en la cinquena temporada a partir del 15 de juliol. Orange is the New Black, la setena i última temporada, arriba primer a Movistar el 27 de juliol. Sí, ja tocava. I The Affair, que és una sèrie que a poc ha anat guanyant també molt públic i bona crítica, la cinquena temporada torna el 26 d'agost a Movistar Plus.
Doncs, escolta, t'has deixat una, sabia que te la deixaries, la més important.
Bueno, volia dir que Homeground, una sèrie sobre futbol a Noruega, que està molt bé, que vam passar al Serizados Fest, arriba també a Filmin a mitjans d'agost.
No, 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 era aquesta, no era aquesta, va. Era aquesta.
Ja. El 7 d'agost torna, crec.
7 d'agost.
Sí, és veritat.
Bé, per tots aquells que tenen adolescència anys 90 i tal...
Doncs... Revival, la sensació de... vivir. Sensació de vivir. Aquí es va dir Beverly Hills 90, quan passa TV3. Sí.
I una sèrie a la que Shannen Doherty només va voler participar quan Luke Perry ja va morir.
Ai, pobre.
Qual té unes coses... Unes...
Clar, el Luke Perry no va arribar a participar, no?
Per... No, no, no. Tota la resta torna, vaja. És una broma final que et faig.
Sí, no, està bé, ben apuntat.
Nostàlgia.
Aviam, aquestes nostàlgies a mi no m'agraden, però...
No, ja, però s'està encomanant tot el que hem viscut amb el cine a les sèries. Tots els 80-90 estan per tornar. I esperem que tu també tornis l'any que ve.
Sempre que vulgueu. Aquí
voldrà dir que la finestra segueix bé, que tu estàs bé i que, evidentment, les sèries, això, vull dir, el món s'acabarà i les sèries continuaran. Per tant, Guillem, moltíssimes gràcies un cop més per aquesta temporada.
Bon
Ens veiem l'any que ve. Gaudiu de l'estiu!